I pel que fa al temps, avui s'inicia un descens de temperatura, sobretot de cara al vespre, i les màximes fregaran els 23 graus.
Notícies en xarxa. Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, amigues i amics, és temps per posar en marxa un nou Sendes, aquest programa que fem des de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local. El senderisme, l'excursionisme i els viatges seran la nostra raó de ser en els propers 25 minuts. Tres temes que tenen un clar objectiu, que el sofà de casa es mori d'avorriment tots els caps de setmana. Tres continguts que avancem ara mateix des del sumari. Gerri de la Sal es troba en ple Pirineu, però una de les principals dedicacions laborals de la seva gent va ser l'extracció de sal. Com pot ser que en un poble tan allunyat del mar hi hagi salines? El Museu de la Sal de Gerri ens ho explicaran, en concret la seva directora, l'Aroa Iagüe. La proposta senderista del Xavi Tió ens porta avui fins la comarca de l'Anoia, en concret a la Llacuna. Des del poble podem fer una facilíssima pujada en el que és una gran joia, Vila de Màger, església i castell, un conjunt espectacular que vestim amb una ruta circular que és apta per tothom. I avancem ja cap al quart capítol dels quaderns del viatger dedicats a Madagascar. Avui, els nostres intrèpids aventurers arriben a un dels punts estrella de la seva estada, Morombé, un petit paradís semi-incomunicat de la resta del món mundial. Tots els detalls d'aquí uns minuts. Tot això és el que avui us presentem en els Sendes. Us fa gràcia acompanyar-nos durant aquest recorregut? Sí? Doncs va, que marxem. Gerri de la Sal, entrada o sortida de l'imponent Collegats, la gran barrera natural que parteix el Pallars de dalt del de baix, dit d'una altra manera, el de Sus del de Jus, o més popularment conegut, el Sobirà del Jussà. Gerri, en tot cas, és el nucli més vital i cap i casal del municipi que rep la, podríem dir, discutible i arbitrària denominació de Baix Pallars. En aquest camí l'acompanyen Pere Mea, Montcortès i Baén. El cor de Gerri és un apinyat nucli central, antigament amurallat, que es va anar ampliant cap al sud i cap al nord mitjançant ravals, encaixonats, com van poder, allà on la topografia ho permetia. És a dir, en una estreta franja planera a banda i banda de la Noguera Pallaresa, tancada pel Serrat de les Forques i el Trespull cap a l'oest i pel Serrat de Corrotes a l'est. I en aquest indret hi trobem un element que podria semblar inesperat, si no fos que el topònim de la vila ja ens dona pistes, les salines, que s'escampen al voltant del magnífic monestir de Santa Maria de Gerri, una mica apartat del poble, a l'altra banda del riu. La vida de la gent de Gerri l'ha marcada la producció de sal. Avui ja no és així, però el poble reivindica aquest mineral i ho fa en un imponent casal situat a la part baixa de la localitat. És el Museu de la Sal. La seva directora, l'Aroa Iagüe, ens situa l'espai.
Està situat a l'antic magatzem de la Sal. Aquest edifici era propietat de la Comunitat de Fabricants de Sal, que era la institució que regia les salines i la venda d'aquesta sal aquí a Gerri. L'edifici és del segle XVIII i està dividit en tres plantes. La planta baixa són unes naus molt altes de 7-8 metres d'alçada on emmagatzemaven tota aquesta sal que havien fet durant la temporada d'estiu. Aproximadament a la primera planta, que és per on entraven aquesta sal, hi havia la planta del Tiro, que és on entraven amb les cavalleries i on pesaven aquesta sal, i després la buidaven a les naus inferiors. Hi havia alguna sala d'assecatge i a la segona planta hi havia l'escola, l'escola dels nens, l'escola de les nenes, i al centre un petit teatre.
Un edifici imponent que durant molt de temps va complir, com hem sentit, una funció tant industrial com social, on s'hi feia la sal, s'ensenyava la mainada o també servia de sala de festes per tots els vilatans. I des del 2012 n'és el Museu de la Sal, un espai que progressivament ha anat augmentant horaris i que també ha anat ampliant sales i estances. Actualment ocupa dues de les tres plantes de l'edifici, com explica la seva directora.
A la planta baixa, museïtzada, està dividida en tres parts. Les dues primeres naus de l'edifici ens expliquen la feina que es feia al magatzem, el tiratge d'aquesta sal, el pesatge, quin tipus de sal feien i com s'empaquetava. A la tercera nau, a través de quatre audiovisuals, es pot veure com es feia la sal o com es fa aquesta sal aquí a Gerri. Quatre audiovisuals que van juntament amb les eines i les maquetes per identificar què és el que s'ha de fer a cada època de l'any, perquè sí que és veritat que només fem sal a l'estiu, però durant tot l'any s'ha d'anar a treballar aquest salí. I a través d'aquests quatre audiovisuals, doncs, es veu tot el procés.
I finalment, a l'última nau, s'hi projecta un audiovisual que ens situa en la història de Gerri, que plasma des de quan se sap que s'hi fa sal i per què, en un moment determinat, s'abandona aquesta tasca. I per l'Aroa Ayagüe, la part més emotiva del museu, la de la memòria oral, on se senten les veus dels antics saliners, explicant records i batalletes. Però, sens dubte, la gran pregunta que es fa molta gent. Com pot ser que en un poble del Pirineu tan allunyat del mar Mediterrani hi hagi hagut salines? L'Aroa ens ho aclareix.
Podem fer sal perquè fa 210 milions d'anys tota aquesta zona també era un mar, el mar de Tetis. Era un mar molt salat i poc profund, el qual va arribar un moment que es va secar i també es van començar a formar els Pirineus. Les muntanyes van començar a créixer i la sal es va quedar a sota, sota terra. Per tant, ara estaríem parlant que és l'aigua dolça que passa per sota terra, va passant per aquestes bossetes de sal i tenim un punt a Gerri que és on ens surt aquesta aigua salada. Aigua salada, dues vegades més salada que la del mar Mediterrani. El mar Mediterrani està a uns 30 grams per litre i aquí ens surt entre 70 i 80 grams per litre.
Sortim de l'antic edifici i anem a veure una de les restes del que havien estat les salines de Gerri. En concret, anem a veure un conjunt saliner restaurat. El composen una era, una arcabota, un toll i una caseta on es torna a fer sal des del 2008. En tenen cura la Dolors i en Xavier, una parella de Gerri que va voler que el salí no es perdés. Actualment se'n produeixen entre 1.000 i 1.500 quilos l'any, ja que la climatologia pirinenca limita la temporada de secat al sol. Per això se'n fan entre 3 i 4 recollides l'any. Gràcies a aquest fet, es ven la sal al mateix museu, a comerços de la comarca i també a molts dels restauradors de la zona. Les visites a l'espai de les antigues salines se solen fer a l'estiu, tot i que, sota comanda i de manera excepcional, també se'n pot fer alguna fora de temporada. Això és el que es visita.
Es visita una hectàrea de terreny saliner, en el qual doncs, també es fa una explicació històrica de les salines. S'entra dins del brollador, que està dins com d'una petita cova. S'entra dins d'una caseta on antigament emmagatzemaven la sal en època de producció. I finalment s'accedeix fins al conjunt saliner que tenim restaurat des de l'any 2008, en el qual tornem a fer sal i expliquem com fem aquesta sal aquí a Gerri.
L'Aroa explica també que des del museu es treballa a l'hora de buscar acords amb els diferents propietaris de les salines per tal d'aconseguir-ne la concessió i desplegar un projecte de restauració. L'objectiu és recuperar-ne més, produir més sal, fer més tallers i també més visites. Una forma de dinamitzar el territori, tal com ja fa l'agrobotiga del Museu de la Sal. Evidentment, hi trobareu paquetets de sal de Gerri i molts més productes que són quilòmetre zero.
Venem des de patés, galetes de nous fetes amb nous de la comarca, mels, sal d'herbes fetes al parc de les Olors d'Araós amb la nostra sal i després també tenim ratafia, que és un licor típic que fan aquí a la zona, i cervesa artesanal, que també la fan a la comarca del Jussà. A banda d'aquests productes agroalimentaris, també tenim, donem importància a l'artesania local. Tenim des de sabons naturals, cremes naturals, plats fets amb pasta de sal per guarnir la casa, i després tenim també moltes coses fetes amb cuir que també ens les fa un artesà d'aquí del municipi.
I a més, a l'agrobotiga també trobareu diferents llibres de la zona, contes i altres volums relacionats amb la comarca i amb el Pirineu. Pot ser la part final d'una visita al Museu de la Sal, que podreu fer per lliure o bé de manera guiada. Per saber-ne els horaris i tots els detalls, entreu a baixpallars.ddl.net.
Sendes.
És temps per fer senderisme, per caminar, per voltar pel territori, per descobrir llocs, per situar-nos en aquells camins secundaris, terciaris, quaternaris, ja no sé com dir-ho, però que surten de les vies principals i que s'escapen de tots aquells indrets tan massificats que malauradament també passa ja arreu del nostre país. Xavi Tió, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu vos guard.
Aquesta és la secció ideal per totes aquelles persones que ens escolten i que busquen aquests raconets i sobretot que no es converteixi allò en una massificació, no? Aquells llocs de vegades tan massificats amb tanta gent que al final no saps si estàs al centre de la plaça Catalunya de Barcelona o estàs enmig de la muntanya.
Just, sí, sí, sí. És una de les característiques de les propostes que us fem cada setmana.
Cap on anem avui?
Doncs continuem parlant amb això que dèiem, de zones una mica desconegudes de l'interior de Catalunya. Si la setmana passada parlàvem de les Guilleries, avui anirem una mica més a prop. Ens quedem a l'Anoia per anar a fer una caminadeta pels vols de la Llacuna. És una proposta que combina natura, història i tradició i que, sortint del mateix nucli de la Llacuna, ens enfilarà per l'Obaga, el castell de Viladamàger, on tindrem unes bones vistes amb l'església de Sant Pere de Màger, passarem per dins del càmping Viladamàger, baixarem a la bassa de la Font dels Horts, planejarem cap a Cal Pujador, veurem l'ermita de Sant Antoni Bat i des del barri de les Vilates farem cap a l'altre punt destacable de l'excursió. És la Font del Pla de Novell, un racó molt apropiat per dinar, i després ja només ens quedarà acabar de tancar la ruta tot planejant pel Solell i combinant trossos de bosc amb trossos de vinya o camps de cereals, veient tota l'estona el castell de Viladamàger encimbellat dalt d'unes roques a mitja falda de la Serra de la Llacuna.
Una ruta que ja ens va suggerir el nostre amic i col·laborador Dani González, de Anoia Patrimoni, fa un parell de temporades. Sempre que anem a la comarca de l'Anoia, doncs el reportatge inicial ens el fa ell i ens proposa llocs molt interessants. Ens va picar la curiositat i vam dir que, caram, hi hem d'anar cap allà, i no ens va decebre gens ni mica. Vinga, anem a començar el trajecte que em sembla que en aquest cas comença al nucli urbà de la Llacuna.
Ah, això mateix. La Llacuna és un poble petitó i el nucli antic era murallat i encara conserva els portals de la muralla i la plaça Porxada. I el que fem és comencem a caminar a la plaça Major i ens sortim pel portal d'en Garreta, pel costat de l'església. Llavors el carrer de la Creu primer i el del Castell després ens porten al CEIP Viladamàger, l'escola del poble, i sortim del poble passant per davant de l'allotjament rural Cal Conillet, l'asfalt es converteix en ciment i abans d'entrar al bosc passem per davant del cementiri. Llavors el camí es va enfilant per dintre una pineda en una suau pujada per un ambient humit i fred de falgueres i molsa a l'Obaga de la Serra de la Llacuna. Ens trobem primer la Font dels Noguers i una mica més endavant arribem a una cruïlla on, si seguíssim recte, arribaríem al càmping de Viladamàger, però nosaltres aquí el que fem és agafem el trencall cap a la dreta i continuem pujant, i al cap de poc agafem un petit corriol a l'esquerra que passa per un agradable bosquet. De seguida arribem a la base dels murs del castell fins que arribem al punt on arrenca a la dreta el corriol que ens portarà a la portalada del castell. Era un castell imponent que ja s'ha esmentat l'any 987 i sota el domini de la Casa Comtal de Barcelona formava part del sistema defensiu de la marca hispànica, la marca que protegia, o pròpiament era la frontera, en aquest cas entre els rius Llobregat i Gaià. Un cop som dintre del recinte podem recórrer tot el que era la zona del pati d'armes, gaudir de les vistes des de la muralla, admirar l'església de Sant Pere de Màger, d'origen romànic, però molt transformada als segles XIV-XV, i ens podem arribar fins a la recent restaurada Torre de l'Homenatge, sobre una cinglera calcària, a la part alta de tot el recinte. Un cop contemplat tot aquest conjunt, sortim del castell per la mateixa porta per on havíem entrat i girem a la dreta, passem de seguida per Cal Marquet i per la Font de Cal Marquet en una raconada molt agradable, i en un tres si no res arribem al petit càmping Viladamàger, on també podem reomplir la cantimplora a la font. Només sortir del càmping girem a la dreta avall, tot enllaçant diferents camins i pistes en una baixada no massa forta, fins a arribar a la Font dels Horts, amb una bassa construïda en pedra. D'aquí seguim el camí avall fins a arribar a un trencall de pistes on trobem una fita antiga que té gravada una creu. Deixem el bosc i, passant entre camps de cereals, de seguida arribarem a Cal Pujador, una antiga masia. Aquí traspassem la carretera que uneix la Llacuna amb Sant Joan de Mediona i a l'altra banda de la carretera trobem la capella de Sant Antoni Abat, acabada de restaurar, amb un esgrafiat del sant a l'altar. És una capelleta menudeta, una ermita. I per entre vinyes arribem de seguida al nucli de les Vilates, amb cases disperses. Passarem per l'allotjament rural de Cal Grapissó i, just al passar la darrera casa, a la dreta surt la pista que ens durà al Pla de Novell, amb una font on podrem descansar a l'ombra d'uns grans plàtans en una raconada agradable al costat de la bassa que s'utilitzava per regar també els horts d'aquells voltants. En aquest indret s'hi celebrava un aplec on fadrins i fadrines anaven a, entre cometes, reullar-se. Era les ocasions de conèixer-se la gent dels voltants.
Reullar-se.
Reullar-se, sí, és una paraula curiosa, maca. Desfem el camí cap al barri de les Vilates i a l'arribar-hi ens n'anem cap a la dreta, passarem entre camps de cereals, clapes de bosc i vinyes fins a arribar a la bassa i a la font de Cal Mateu. Anem baixant fins a arribar a Cal Mansió, als afores del poble, i de seguida estem arribant ja de nou a la Llacuna. Tornem a entrar pel carrer de la Creu, el portal d'en Garreta, i arribem finalment a la plaça Major. I si encara no hem fet la visita a la plaça Porxada i als carrers del voltant, ara n'és el moment.
Bé, doncs anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
Doncs estem parlant de 9,3 quilòmetres.
Desnivell?
275 metres de desnivell positiu.
Temps?
Unes 3 horetes efectives, xinutxano, sense córrer.
Grau de dificultat en fa mica?
És poquet, un i mig màxim sobre 5.
Eh? I senyalització?
Trobarem senyalitzada tota la ruta amb uns senyals verds i amb d'altres de fusta que estan penjats als arbres, i a Wikiloc també la podem trobar, diversos usuaris. Un d'ells és Anoia Turisme, que és el que vam seguir nosaltres.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes. Ja em dic Elisabet Puigdollers.
Jo sóc el David Marimon i juntament amb l'Elisabet escrivim al blog viatjapelmón.cat i estem aquí avui per parlar-vos del nostre viatge a Madagascar.
Doncs quarta entrega del viatge a Madagascar de l'Eli i del David. Tot viatge que es preciï té moments per fer purament el turista davant d'una atracció d'aquelles de masses, cert. Però també n'hi ha per inserir-se per camins i llocs poc transitats que sovint ens acaben portant cap a petits paradisos. I aquest és el cas que avui ens explicaran els autors del blog Viatjar pel Món. Avui ens porten cap a un petit paradís, Morombé. I com totes les coses bones, costen d'aconseguir. El camí per arribar-hi no és gens fàcil, però el premi final és molt gran. Ara mateix ens ho expliquen.
La reserva natural de Reinala, de la zona de terra, Mangili. Aquí es poden veure uns exemplars de baobabs que alguns d'ells són mil·lenaris. Parlem d'unes circumferències descomunals. Crec que ens vam arribar a posar 5 o 6 persones amb els braços oberts i no agafàvem la circumferència d'un dels baobabs. És un arbre que té un tronc de gran circumferència. De la base potser és una mica més estret, després s'enxampla a mesura que puja i es torna a tancar cap a la part superior. I després la copa seria una copa com plana, com uns tentacles que surten en horitzontal.
Són enormes, molt alts, sí, molt i molt amples. Són arbres gegants.
Sí, són molt grans. I també de formes, o sigui, tot i que la base és aquesta, no? Lo de començar estret de baix, eixamplar-se i tornar-se a estretar, n'hi ha de molts tipus diferents. Aquesta visita que vam fer, no vam contractar-ho a l'hotel, sinó que un noi del poble ens ho va oferir. Un noi de l'ètnia Bezo, els pescadors de la zona, estava introduint-se una mica en el tema turístic i va ser ell el que ens va portar a l'avistament de balenes i va ser ell també el que ens va portar a la reserva natural de Reinala. La visita la vam fer pujats en una carreta tirada per cebús, que és el medi de transport que fa servir la gent local. El cebú seria com un bou japerut, que no és originari de Madagascar, és asiàtic. Va arribar amb els primers habitants de l'illa i a partir de llavors es pot dir que és l'animal més utilitzat a l'illa.
Vam deixar Manguili per anar cap a Morombé i va ser una aventura el viatge per arribar-hi. Si mires al Google Maps, no hi ha cap carretera que hi arribi. I realment no hi ha ningú que t'hi porti i has d'agafar els medis locals. Hi ha com unes línies que vindrien a ser com d'autobusos, però que en realitat són línies de camions, en diuen camió brus, que passen per pistes que arriben fins a la ciutat de Morombé. Antigament, de fet, Morombé tenia un aeroport, però també està en desús. Per tant, l'única manera d'arribar-hi és agafant un d'aquests camions que està totalment sobrecarregat de persones, de coses, perquè el comerç amb Morombé també es fa a través d'aquests camiobusos. I és a l'aventura. L'agafes, puges i hi arribaràs. Nosaltres vam trigar moltíssim a arribar, perquè a part del trajecte, que és lent perquè contínuament puja i baixa persona i mercaderies, vam tenir una avaria, però això em sembla que tampoc és una cosa estranya, o sigui que ja deu entrar en el pack. Realment és impressionant, eh? La quantitat de gent i de coses que poden anar dins d'un camió d'aquests.
De fet, era un camió que em sembla que tenia, que eren 40 places, i jo vaig arribar a comptar 100 persones, no érem?
Més
no sé quantes tones d'equipatge.
Total, que si us decidiu a fer aquesta ruta, us recomanem que porteu bastanta aigua i menjar, perquè la cosa es pot allargar.
Morombé és un dels llocs més autèntics de Madagascar, al nostre parer. Clar, les males comunicacions comporten que no hi arribi gaire turisme, no? Llavors això fa que mantingui encara una mica la vida inalterada, sense influències externes. Morombé en si és un poble de pescadors de l'ètnia Bezo, gent que es dedica única i exclusivament a la pesca. Allà, simplement, llevar-te d'hora del matí i veure com surten les piragües a pescar una darrere l'altra, doncs ja només per això ja val la pena d'arribar-t'hi, no? A més, si teniu sort, a la mateixa platja hi ha unes drassanes on pots veure com estan construint algun vaixell. Parlem de construir un vaixell totalment de fusta i totalment de manera manual, vull dir, a cops de destral, afinant les fustes, i a part, gràcies a l'amabilitat malgaix, et deixaran entrar, tocar-lo, mirar-lo i el que vulguis, no? O sigui, Morombé és un lloc per descansar, observar, fotografiar i gaudir de la vida quotidiana d'un poble de pescadors de Madagascar.
A Morombé hi ha un munt de canalla que juguen per allà pel carrer. És fàcil socialitzar, ningú té pressa, la gent s'interessa per tu. I sí, és el lloc ideal per descansar. Tampoc tens moltes coses a fer, a part de disfrutar, diguem, del paisatge i de la companyia de la gent. De fet, a veure, el paisatge no ho diem, però són platges de sorra fina, blanca, enormes i impressionants. Vull dir, no és qualsevol cosa. Estàs allà tranquil·lament en el paradís, sense pressió de res, ni possibilitat de comprar o gastar, o sigui que...
No hi ha res.
Sí, és una situació interessant.
Quan vam arribar a l'hotel tenien un hoste, i aquest hoste era català.
De Taradell.
De Taradell, sí. Va ser sortir durant una volta al poble a trobar-nos a tres noies més catalanes. Eren de Tarragona,
Tarragona.
Sí. I que, de fet, estaven molt desesperades perquè havien anat a parar a un hotel totalment brut i deixat. I, clar, el primer que vam fer va ser dirigir-nos a nosaltres en anglès, no?, per preguntar, a veure si sabíem d'un lloc que estigués bé per dormir. I, clar, a veure que eren catalanes, van dir, home, sou catalanes. Diu, sí, mira, nosaltres estem allà a aquest hotel, si voleu venir, sí, ara mateix hi anem. I, clar, es va donar la curiositat que era un petit hotel a Morombé que només hi havia catalans.
doncs no tenim temps per més, però si us hem despertat el cuquet i voleu escoltar anteriors capítols del nostre programa Sendes, ho teniu ben fàcil. Només cal que entreu al podcast que trobareu al web de la xarxa de comunicació local, a lacarta.cat/sendes-radio. L'Andreu Ortega i el Jordi Acosta des de les vies de so, el Xavi Tió des de la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, en Jaume Monés, ens acomiadem de tots vosaltres. Tornem molt aviat, mentrestant, a fer sendes i camins. Fins a propera, que tingueu una molt bona ruta.